Bon dia, Alba, l'afegimem.
Hola, bon dia.
D'entrada, quina lectura fa de tot el que estem veient aquestes últimes hores?
Jo crec que el que està passant en aquestes últimes hores el que fa és que ens posa davant del mirall de qui som i com d'incorporada i acceptada i banalitzada i minimitzada fins i tot tenim la cultura de la violació, no? O sigui, des de molts comentaris que es senten al voltant d'aquest fet, per exemple, que va succeir al Waka, però també de la viralització del propi vídeo, de la inacció de la gent del propi establiment, de la inacció també de la gent del propi entorn, de la gravació i de la difusió i al final també d'aquesta viralització de milers de persones que al final també en aquest traspàs d'aquesta informació també segueixen alimentant aquesta cultura de la violació que al final això que dic, no? Ens parla de nosaltres, ens parla de com tots i totes som fills d'aquest sistema patriarcal, perquè això encara hi ha molta gent que posa en dubte, no? Que sigui un tipus d'agressió, de violència, no? En si mateix ja no parli únicament del fet de la denúncia que aquesta noia fa per aquesta agressió sexual, sinó també de com de violenta arriba a ser la societat, perquè és que no podem oblidar que al final aquesta difusió de les imatges segueixen assenyalant, com sempre, a la mateixa persona, que és la dona que està en aquell contacte sexual, que ella denuncia que ella és una agressió sexual perquè estava en una situació de vulnerabilitat química, no? Per tant, jo crec que al final són aquelles situacions que van sorgint, no? I que al final totes tenen aquest fil conductor, que és aquesta cultura de violació, això que dèiem, no? Que al final respon a aquesta societat patriarcal en la que vivim.
Clar, el que plantejava, per exemple, el Josep Martí, diu, és clar, el que tenim és dues persones, és veritat que una d'elles menor, i una d'elles ha posat una denúncia per agressió sexual. Però alhora, el que ve dir és, bé, aquesta denúncia no sabem quin resultat tindrà, no sabem si efectivament es tractarà d'una agressió sexual o no. En aquest sentit, sí que hi ha un cert marge, potser, a dubtar del que ha passat.
Jo crec que, a veure, és molt difícil entrar... O sigui, perquè normalment amb aquest tipus, amb les violències sexuals, sempre acabem amb el... Sempre hi ha aquesta escletxa, perquè tradicionalment sempre hi ha hagut el dubte en la credibilitat de les dones que han denunciat les situacions de violència sexual. I això no és d'ara, això és històricament, al contrari. D'alguna forma, si amb alguna cosa estem lluitant és perquè s'acabi amb aquest posar en dubte sempre el testimoni de les dones. Per tant, jo crec que això fa un flac favor en el sentit que alimenta encara més la cultura de la violació, el fet de dirimir, no? Si allò pot haver estat una agressió sexual o no. No ho sé, perquè al final és ella la que explica que estava en una situació de vulnerabilitat química, que és diferent, que la submissió química, que això també té molt a veure amb aquests mites que al final la major part de situacions en les que hi ha una situació en la que la dona és això que diem, està sota els efectes d'algun tipus de substància, bàsicament, normalment és l'alcohol. Però dit això, jo crec que també, per mi, crec que és molt més important traslladar més enllà, perquè això ja es dirimirà en el jutjat, perquè això ja policialment s'analitzarà què ha succeït o no. Però el que crec que és molt important també és tot això que ens està explicant en el fet de dir, ostres, davant d'una situació com aquesta, que es dona al mig d'una discoteca, què passa, no?, amb tota la gent de l'entorn, què passa amb l'establiment i què passa com a societat, que seguim difonent aquest tipus de vídeos en els que no podem oblidar que al final la que acaba sent jutjada doble i triplement, perquè la que estarà sotmesa a l'escarni públic, i això és així, perquè històricament sempre ha sigut així, i a la que sempre s'acaba posant el focus de la responsabilitat i se l'acaba categoritzant, no?, d'una forma normalment molt negativa, és la dona que surt en aquella situació. Jo crec que això no ho podem perdre de vista, no? L'altre ja es diria, mira, jo crec que no ens ajuda massa entrar en si és veritat o no és veritat, perquè és que ja et dic, és un dels mites històrics que sempre hi ha en els casos de violències sexuals, no? El fet de que si era o no una situació d'agressió sexual. Això ja et dic que jo crec que portar aquí el debat no ens ajuda massa, però el que sí que ens ajuda és veure com realment la societat, en lloc de ser un tallafoc d'aquest tipus de vídeos, l'únic que fa en moltes ocasions és acabar viralitzant, no? I al final, quan tu estàs reenviant aquest vídeo, tu també tens una responsabilitat sobre això. Tu també estàs alimentant aquesta cultura de la violació i, per tant, jo crec que no ser conscients d'això és no ser conscients del paper que tots i totes tenim per acabar amb aquestes situacions de violència sexual.
La qüestió és que això ara passa més que abans o el fet diferencial és l'existència dels aparells com els telèfons que permeten difondre i que tot això es vegi i sembli que estigui magnificat?
Mira, les enquestes de victimització ja fa molt de temps, o sigui, tenen sèries històriques i les enquestes de victimització ens expliquen totes aquelles violències que han patit les dones i que la major part d'elles no han estat mai denunciades. Penseu que amb les violències sexuals estem davant d'un augment de denúncies, però únicament actualment s'està denunciant entre un 10 i un 12% de les situacions de violència sexual que es donen. Per tant, amb un fet delictiu on entre el 88 i el 90% dels fets que succeeixen no es denuncien mai, caure una mica amb la trampa de les denúncies falses, crec que no és allò que dèiem, no? Que no ens ajuda, perquè realment el problema que tenim amb aquests fets delictius és que no es denuncien, perquè les dones en general senten una desconfiança molt, molt gran amb el sistema judicial, perquè tenen por fins i tot a l'estigma que els hi pot suposar el fet de dir que han patit una situació de violència sexual i que, perquè en moltes situacions es senten molt soles, no? Llavors, jo crec que ara estem en un moment que socialment estem prenent consciència d'aquest problema, com molt bé dius, les xarxes socials estan amplificant, no?, moltes d'aquestes situacions, però realment això, dissortadament, és un problema que ens hem trobat històricament. O sigui, les històries de vida de les dones, desgraciadament, estan molt carregades d'històries de violències sexuals. I com molt bé dius, també, amb casos de noies joves, no? No podem oblidar que una gran part de les violències sexuals que pateixen les dones ha estat també molt enfocada en aquestes edats, no? Quan ets menor d'edat o en aquestes primeres relacions, com ara, doncs, el cas que ens ocupa, no? I això també marca molt la teva història, no? Per tant, jo crec que ara mateix, bàsicament, estem en aquest punt de presa de consciència social, però no en el punt d'acabar amb tot això. Bàsicament estem visualitzant el problema, però encara ens costa entendre què hem de fer per acabar amb tot això.
I pot ser que els joves encara estiguin, per molt que la sensació, no?, és que hi ha més conscienciació, en el jovent això sigui encara una assignatura una mica més pendent?
El que estem veient és que el problema de les violències masclistes i específicament les violències sexuals es segueixen reproduint entre els joves. No estem veient que hi hagi una disminució, sinó que realment ens trobem un problema molt greu que segueix reproduint, no? I al final jo crec que no és que ara els joves tinguin un problema més gran que el que potser vam tenir les generacions d'abans dels joves d'avui en dia, sinó que al final crec que com a societat no estem encarant bé el problema, perquè això ho treballem des de la base, o si comencem a treballar ja quan són adolescents o quan són joves, ja anem tard. Realment els estudis ens estan assenyalant que tot això s'hauria de treballar des de ja l'educació infantil, la primària, o sigui, començar des de la base, perquè tot això, aquesta cultura de la violació es construeix també sobre aquests estereotips de gènere, sobre aquesta cosificació de les dones, o sigui, tot allò que té a veure amb com ens construïm socialment a partir d'aquests rols de gènere, no? I al final tot això desemboca i es mostra d'una manera molt clara, doncs, en aquestes relacions sexuals, en aquestes relacions també, això que diem, entre els joves, en com construeixen, per exemple, la seva sexualitat. I encara ens trobem amb aquesta hipersexualització o aquesta cosificació de les dones que segueix reproduint-se, no? I al final, com tot això pot acabar desembocant en situacions de violència sexual. Encara avui en dia, una dona que està sota els efectes de l'alcohol, encara pels joves es veu com una oportunitat, com algú amb qui poder tenir sexe. Encara ens costa molt entendre que hem de canviar la cultura de la violació per la cultura del consentiment, que hem d'entendre què és el desig, que hem de respectar el desig de l'altre, no? I tenim molt clar, que és, crec que hem tingut o comencem a tenir bastant clar, que és una violació quan s'utilitza la força física, la intimidació, però aquelles situacions en les que no hi ha violència física ni intimidació, però que no tens en compte el desig de l'altre, aquí, no?, on la gent situa els grisos, aquí ja és on comencem, no?, a perdre'ns, i és on realment veiem que hi ha moltes situacions de violència sexual que no podem oblidar, que, per exemple, moltes d'aquestes es donen en els entorns de la parella. Vull dir que no cal que ens anem a buscar situacions no, de nit per part d'un desconegut, sinó que gran part de les situacions de violència sexual es donen en aquests entorns amb persones conegudes amb qui tenim una confiança plena.
A veure, obro el debat. Qui vol preguntar o fer algun comentari al que ha dit l'Alba Alfageme?
Sí, un parell de...
No, tenia cap...
No, és a dir, la desconfiança sobre les denúncies o sobre la versió d'un afectat. Una societat justa és aquella en la que les coses s'han d'aprovar, i no n'hi ha prou amb que una persona doni la seva versió, sigui dona o home. Sobre això crec que hem d'estar d'acord, perquè si no ens estem carregant un dels pilars bàsics d'una societat que intenta ser justa, que és que les coses s'han d'aprovar. I després una altra consideració. És a dir, que tenim un problema. Jo això no ho negaré mai. En una setmana crec que han mort tres senyores a mans de les seues exparelles. Això és un drama. Però després a mi també em sembla que fer-ho passar tot per aquest terme genèric de violències, dir, escolti, el xiquet aquest que estava amb els calçotets baixats al mig de la pista, anava a ser ell o anava torrat, també? Perquè no es planteja la possibilitat de que siguin dos persones que estan els dos en condicions, diguem-ne, lamentables, per trobar un adjectiu. Perquè no pot ser un acte volgut entre dues persones borratxes. Perquè ha de ser, forçosament, un acte de violència sexual. Perquè quan se parla d'aquest tema no es té en compte que en aquest nen també se li està violant el dret a la intimitat. Llavors, quan es fa segons quin discurs, crec que combatent el masclisme, al mateix temps s'adopta una mirada de masclisme, perquè en aquest cas ja es dona per fet que l'acte sexual aquest era no volgut per una part i volgut per l'altra. A la millor al revés, no ho sabem, no ho sabem, no ho sabem. Hi ha una denúncia d'una família, que segurament no farem especulacions, s'haurà de provar. Suposo que faran anàlisis químiques sobre l'estat de cada persona, però això no vol dir que el xaval aquest, que diem que sigui major d'edat, com si sigui un senador romà de 80 anys, té 19 anys, vagi ser, eh? No tot és violència, no tot és forçar. Això és el que penso jo.
Sí, amb això que amb la primera part, nosaltres quan, o sigui, quan comences a treballar amb el tema de les violències masclistes, un dels mites per excel·lència que sempre cau sobre el tema d'aquestes denúncies són les denúncies falses. Això no passa amb altres fets delictius. O sigui, amb el tema de les denúncies per violències masclistes, el Consell General del Poder Judicial, juntament de la mà de la Fiscalia, han fet molts estudis i molts anàlisis per demostrar si realment aquest mite té una base. I tan sols el 0,01% de les denúncies relacionades amb temes de violències masclistes s'han determinat com a denúncies falses. Si jo, per exemple, us dic que m'han robat el cotxe, m'han robat el bolso, o m'han robat, no sé, el que sigui, o m'han entrat a casa, probablement no ens assaltarà directament aquesta idea de la denúncia falsa. Però aquesta idea de la denúncia falsa ha estat un mite que sempre, d'alguna forma, ha posat en tela de judici. El que amaga és posar en tela de judici
la credibilitat de les dones. No, és un mite només, és que n'hi han també.
Mana?
Que també n'hi han.
De què?
Pues de denúncies falses, però sí, que és però igual, no estem parlant falses... si la denúncia és falsa o no.
Sí, però si estem parlant d'un fet delictiu, en general els fets delictius es denuncien entre un 50 i un 60%, la major part de fets delictius en general. Amb el tema de les violències masclistes i específicament les violències sexuals, el problema el tenim que ara que hem augmentat estem en un 10-12%. O sigui, el principal problema que tenim amb el tema de les violències masclistes no són les denúncies falses, és que no denuncien, és la gran xifra negra, perquè les dones no es senten acompanyades, es senten assenyalades i es senten estigmatitzades. Per tant, el problema no està en les denúncies falses. I, evidentment, que es pot especular, però crec que l'únic que estem fent en una situació en la que costa moltíssim que es denunciïn, posar contínuament el focus en si la denúncia és falsa o no, crec que és un flac favor per moltíssimes dones que decideixen no denunciar precisament perquè no se les assenyali. I no ho dic jo, ho diuen molts estudis que s'estan fent per part de la judicatura, que al final tenen les dades.
Ja, però, doctora Alba, això està dit en general, i quan arribés a un cas particular, el que no pot ser és anar al cas general i dir oblidem-nos del cas particular.
Perquè el que importa...
No, 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 sí que ho està dient, perquè està dient... No, si no importa els fets, el que importa és la cultura de l'agressió. No, els fets també. Estem parlant d'una història molt concreta. I podíem parlar d'una altra cosa, però estem parlant d'això.
Sí, però vostès són els que estan portant... O sigui, jo crec que per entendre el que està passant en aquest fet del guaca, si no tens la capacitat de fer un pas enrere i aportar la mirada de gran angular, ens estem equivocant.
No, però el del gran angular ho diu vostè, que és expert en fotografia. Jo l'única cosa que veig és que aquí hi ha una denúncia, que hi ha uns fets, i no estic a costar, a allunyar el foc, jo no parli així. Jo el que dic és... Nosaltres no estem parlant... No, és que si no, al final resulta que fa bo el criteri del senyor Martí, del qual discrepa profundament. És que no és això. És a dir, aquí hi ha un cas i hi ha una denúncia. Especulem. No, aquí està especulant tot el món, perquè encara, quan se presenta una denúncia, que és la part bàsica d'aquest tema, que sí que s'ha presentat una denúncia, i en canvi els fets, doncs, poden ser molt interpretables. A mi no m'agrada interpretar els fets, perquè hi ha una denúncia i, per tant, hi ha una investigació, i podria pressuposar innocències, i podria pressuposar no sé què, però no, perquè ja hi ha una denúncia, i per tant això ja veurà la investigació corresponent, i, és, i quan hi ha, en aquest cas, perquè és que estem parlant d'aquest cas, i diu, no, és que si parlem només d'aquest cas, perdem de vista el focus. No, pues, no, no, parlem no, del focus, si vol, vostè, però vostè, jo estic parlant d'aquest cas.
Final, com vostès estan fent una anàlisi sobre aquest
cas. No, vostès no, jo estic fent una anàlisi sobre això.
Aplicant... No, 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 és veritat. O sigui, el que no podem, jo crec que és important entendre que això, aquesta situació concreta, forma part d'un fenomen. Pensin que les violències sexuals, val, i dintre de les violències masclistes, són la principal causa d'inseguretat de les dones. Abans comentaven, o sigui, el tema que han assassinat, no, ara comentaven que aquest darrer, aquest mes de desembre ha sigut un desembre terrible pel que fa als feminicidis. O sigui, la principal causa mortal violenta de les dones són els assassinats per violència masclista.
Però no veu vostè que en aquest cas...
Això no són fets aïllats.
Però no veu vostè que en aquest cas hi ha un nom... Però no veu que en aquest cas hi ha persones... Sí, però no veu que en aquest cas hi ha persones concretes.
Sí, jo crec que ens equivoquem profundament si no tenim la capacitat d'entendre que aquest fet concret forma part de tot això que estem parlant, d'aquesta cultura de la violació. Perquè si no, no entendríem com és que un vídeo d'aquestes característiques es fa viral d'aquesta manera.
No.
No entendríem com sempre s'acaba estigmatitzant o responsabilitzant a les dones. I crec que també estem, no estem, per mi, i abans ho comentava el Joan Julivert, o sigui, una cosa és que hi hagi un tipus de denúncia perquè hi ha hagut una difusió d'unes imatges, l'altra cosa és que una d'aquestes dues parts denuncia a l'altra per una agressió sexual. I això no ho podem treure d'aquesta equació per analitzar això. I crec que quan estem parlant de violències masclistes, és un dels problemes que hem tingut històricament, que no s'ha entès com un problema estructural i s'han analitzat els fets de forma aïllada, que és una mica el que m'està portant a fer. I jo crec que aquí és on ens equivoquem. Això no es pot analitzar de forma aïllada. Ja ho diria mirar a nivell judicial, no?, qui pertoqui, però jo crec que com a anàlisis, perquè s'entengui socialment el que està passant i el que tenim davant dels nostres ulls, no podem analitzar això com fets aïllats, sinó que tot això responen, perquè si no, no entendrien com una de cada dues dones ha patit algun tipus de violència masclista.
Doncs jo discrep...
no és que tot sigui violència.
Doncs jo discrepo profundament de vostè.
Tenim un problema gravíssim.
Sí, doncs jo discrepo perquè el problema hi és, però vostè oblida que aquí hi ha dues persones. I vostè oblida... No, no, escolta, ara deixem parlar vostè a mi. Vostè oblida que aquí hi ha dues persones amb nom i cognom. Oblida que hi ha una denúncia. Oblida que hi ha un escarni públic, etc, etc. No oblida, perquè és així, que resulta que la societat és morbosa. I com que la societat és morbosa, n'hi ha prou de prohibir una cosa o que una cosa sembla que és així com és aquesta, perquè immediatament això, ara em diuen virilitzar, però perquè immediatament això desperta un enorme interès i una enorme curiositat que en ocasions fins i tot són malaltisses. Ara, si vostè vol que parlem del tema en general, és parlar del tema en general. Però resulta que estem parlant d'una història concreta en la qual hi ha dos persones amb nom i cognom, una de les quals, la família d'una de les quals, ha presentat una denúncia. I el que no es pot fer és agafar un cas concret que encara està sota investigació judicial i policial i dir això és violència masclista i no sé què perquè el que importa... No. En aquest cas, el que importa és que les persones que participin en aquest cas poden aguantar, per exemple, unes acusacions que són certes o que no ho són. I hi ha dues persones que estan patint aquest cas i aleshores vol que parlem del tema en general? Clar que parlem del tema en general, però quan concretem no podem empaquetar i etiquetar aquest cas com a violència masclista quan s'està investigant, perquè aquestes dues persones o tot el món que està involucrat, implicat en aquest cas, poden rebre acusacions que no han de ser o poden ser col·locades amb unes etiquetes que no els corresponen. I això, només això, és el que li estic dient jo.
Bueno, jo crec que, a més, no podem oblidar que la viralització que ara vostè comenta no es dona d'una forma casual. O sigui, sempre tenim aquest tipus de problemes. No sé si recorden l'agressió que va succeir al Sant Fermines, entenc que sí. En aquell moment, no sé si saben que en les webs pornogràfiques el vídeo més sol·licitat va ser el de la pròpia violació. I això no és casual. La viralització del vídeo d'ahir, de la situació que succeeix en el Waka, no és casual. I tot això està responent. I no té a veure únicament el morbo no es construeix sense... El morbo no es sorgeix, sinó que forma part, evidentment, d'una cultura de què interessa i de què no interessa, de qui es posa en el centre. I quan estem parlant de vídeos que es donen, que es comencen a viralitzar amb aquest component sexual i que estem veient en situacions de violència sexual... L'altre dia, precisament, vam entrar, i crec que eren vostès també els que estaven de tertulians, i parlàvem de com la pornografia, 7 de cada 10 vídeos, eren situacions de violència sexual. Llavors, jo crec que tot això no es pot treure de l'anàlisi. anàlisis. Jo els estic dient, aquest fet concret no es pot treure d'aquest anàlisi global, perquè si no, no estem entenent res, perquè al final no són fets aïllats. Jo no estic dient si al final, jo ho he dit, es dirimirà això al judici, i per això, no, per això els agents de policia estan investigant en profunditat el que ha succeït. Però és cert que hi ha tot un entorn que no actua, hi ha tot un establiment que no actua, hi ha una viralització d'una situació que al final aquí està responsabilitzant, i aquí comences a veure tots els comentaris, no? A qui ataquen, per exemple, o a qui es jutja, aquest escarni públic que es dona, no es dona sobre el noi, sinó que es dona sobre la noia, i tot això no és casual. Jo crec que això és importantíssim tenir-ho present, perquè si no, jo crec que no entendríem per què, per exemple, això que us dic, la principal causa d'inseguretat de les dones són les violències masclistes, i no és que tot sigui violència avui en dia, és que ara mateix estem visibilitzant un problema estructural que moltes dones han patit al llarg de les seves vides i que ha estat absolutament invisibilitzat.
Vull sentir també a la Neus i al Joan. Neus.
Jo anava a aquesta part final que deia l'Alba, mirant els comentaris que hi havia a xarxes sobre el vídeo, tots eren contra la noia, tots els que feien escarni. Per tant, sí que d'entrada ja veurem si s'ha vulnerat la seva llibertat sexual, que és el que s'ha de dirimir en el jutjat. Si d'alguna manera es va buscar que de manera vexatòria o degradant, doncs ella practiqués aquesta fel·lació. No ho sabem, és veritat. El que sí que sabem és que els comentaris han anat contra ella, no contra ell. I això forma part dels grisos, que diu l'Alba, que ho diu d'una manera molt educada, però jo crec que és del masclisme imperant que continua sortint arran de casos com aquests o altres. Per tant, una cosa és, i estic d'acord, una cosa és si va haver agressió o no, hi ha una denúncia i ja veurem. Ara, com s'ha jutjat el que va passar allà a través de les xarxes i alguns comentaris, és evident que evidencien aquesta falta de, anava a dir, cultura de la igualtat, per dir-ho d'una manera educada. Abans es donaven dades. Hi va haver una enquesta ara a finals d'any de l'Institut de les Dones a nivell espanyol entre joves noies entre 18 i 25, i la violència sexual és la seva principal preocupació. Ja des d'haver rebut comentaris, que encara continuen passant, haver rebut, gairebé la meitat han rebut imatges de contingut sexual no desitjat a través de les xarxes. I després hi ha de tot, des d'un terç que han tingut tocaments sexuals no desitjats, altres xifres. Per tant, en aquests grisos, que em sembla molt interessant el concepte que deia l'Alba, és on crec que falta moltíssim. I algunes de les coses que s'han dit avui ho demostren.
Joan.
Sí, en la línia del que deia la Neus i d'aquests grisos, és evident, i parlant del fet concret. I el fet concret és que l'escarni en la difusió d'aquestes imatges ha anat sempre cap a la mateixa persona, malgrat que hi ha dues persones en l'acció de les imatges. I en aquest sentit, volia preguntar-li a l'Alba si està prou perseguit o si hi ha alguns mecanismes en relació a aquesta forma de violència contra les dones, que és l'escarni, que és utilitzar les imatges d'aquestes dones. Recordem també el cas d'aquella regidora que es va aliar amb un futbolista, etcètera, etcètera, no? Que també tot va anar cap a la regidora en qüestió. Crec que es deia Olvido Hormigos, si no recordo malament. Si d'això se n'ha fet prou, tant des del punt de vista penal com des del punt de vista social, per perseguir, perquè això també és violència contra les dones, aquest escarni en relació a unes imatges en el qual hi ha dos actors que estan en l'acte sexual, però hi ha només un que rep, una en aquest cas, que rep l'escarni.
Sí, de fet, tu deies que és violència també, no?, aquest escarni públic al que sotmet a les dones que pateixen les situacions de violència sexual. I és tal qual, perquè moltes dones, penseu que quan decideixen no denunciar, un dels motius que diuen en moltes ocasions és el fet de no sentir-se capaces de fer front al que l'entorn, no?, o com serien jutjades. Llavors sabem que hi ha moltes dones que expliquen la pròpia situació de violència sexual va ser molt dura i va generar un impacte traumàtic claríssim, però és que en moltes ocasions parlen d'un segon impacte traumàtic. traumàtic de quan l'entorn, o quan se les va començar a jutjar, val, per com, no, per aquella pròpia situació. Per tant, és gravíssim i sabem que és una forma de violència estructural aquest escarni públic, perquè ha fet que històricament s'hagin silenciat a moltes dones per no fer front a aquesta situació. I aquest escarni públic en el que es someten les dones, de fet fa poc, vam tenir una de les, la segona sentència que per una persona que havia difós dades personals d'una víctima d'una situació de violència sexual, evidentment ha estat absolutament encobert d'impunitat. O sigui, fins al moment, ara sí que per sort comença, no, a considerar-se ja com un fet delictiu, i per tant doncs, té una sèrie de mesures que són bàsicament alguna multa i bueno, poca cosa, podríem dir, però que sí que comença a intentar trencar o acabar amb aquesta impunitat social, no, que d'alguna forma ha donat cobertura a moltíssimes persones que s'han abonat i que realment segueixen abonant-se, com molt bé deia la Neus, ara veient els comentaris, sempre es dispara contra les dones, no?, en aquestes situacions, i això no és casual, això té una voluntat claríssima, no? I per tant, jo crec que com a societat hem de ser conscients al final que és una llàstima, no?, que s'hagin d'aplicar mesures judicials per no entendre al final també el nivell de responsabilitat que cada persona té quan tu cliques, no?, i comences a fer difusió d'això o fas tots aquests comentaris, no? Però sí que al final s'han hagut de buscar mesures judicials perquè sabem que això realment genera un impacte traumàtic molt, molt greu i que al final això també alimenta això que parlem de la cultura de la violació. I jo crec que aquest escarni públic és molt dolorós. Penseu que, o sigui, amb la major part de dones que han tingut casos de violències sexuals i que s'han fet mediàtics, penseu que, per exemple, el cas de la noia que va patir la violació a Sant Fermín, ella explica que segurament després de tot el que va haver de patir, de passar i de patir, no? I parla molt de tota la pressió que va haver-hi a les xarxes socials, segurament si hagués sabut tot el que havia de suportar, probablement no hagués denunciat. I jo crec que quan una víctima d'una situació de violència sexual fa un comentari com aquest, una reflexió com aquesta, jo crec que això és, no, ens posa davant del fracàs social d'haver-se sentit, en lloc d'acompanyada, no, d'alguna forma sostinguda per una societat, es va sentir assenyalada, acorralada, perseguida, no? I això és terrible, perquè al final el que nosaltres sempre demanem a les dones quan pateixen una situació de violència sexual és que refacin les seves vides, que connecten amb la quotidianitat, que intentin reconnectar amb la seva vida. Però llavors et trobes que moltes d'elles, no, es topen amb uns entorns que les segueixen estigmatitzant i que aquest estigma perdura durant molt de temps, no? I això és terrible i això realment, jo crec que és això que dèiem, no? Ens fa de mirall i evidencia com de dur és no únicament patir una agressió sexual, sinó explicar-ho en una societat que encara doncs, té un biaix clarament masclista.
Vicent. No, que si parlem de... Ja deixem de parlar d'un tema i d'unes persones involucrades i parlem de categories, doncs la doctora Alba té tota la raó del món. Si no, no vindríem de la societat en què venim i la societat en què estem. Si no, no hi hauria els assassinats que hi ha. És evident. I si no, no hi hauria moltes vegades les complicitats que hi ha davant de tot això. I allò de alguna causa haurà fet, etcètera, etcètera, o estava provocant, o que són frases que encara s'utilitzen, que encara no, que s'utilitzen perquè una gran part de la societat enorme, també depèn de quines societats, i de quina ciutat estem parlant, de quin lloc estem parlant, hi ha llocs que són, en aquest sentit, van una mica per davant i llocs que van molt per darrere, i ho lamente, però això també és així. Ara, de totes maneres, això no és el 100%. Perquè si ara agafes Twitter, en aquests moments, si mires el nostre debat, veuràs també els comentaris que algunes persones es dediquen als que només introduïm matisos o fins i tot fan esmenes a la totalitat. I aquests comentaris tampoc són agradables, gens agradables, i també estigmatitzen. I a veure si estem matant uns estigmes i uns escarnis i acabem en uns altres en els quals acceptem que es diga tot el que s'haja de dir perquè una persona pensa de manera diferent. Perquè aleshores tornarem al punt de partida. I estan absolutament d'acord, també dic que, atenció, les persones que es creuen en aquest sentit, que són més obertes, que volen canviar la societat i que creuen que tenen tota la raó del món, que vigilen quins comentaris fan i també quins arguments utilitzen, perquè estan utilitzant moltes vegades les mateixes armes que allò que estan combatent. I per tant, jo també faig una reflexió de que s'ho pensen una miqueta quan diuen no, pues jo aniria ara a l'Iber. No, escolte, perquè està dient algo que a vostè la molesta o que a vostè el molesta, doncs el que diga aquella persona ha de ser contraargumentat. El que no pot ser és que aquesta persona vostè ara immediatament la desqualifique i l'estigmatitze també en comentaris que són els que vostès o els que tots plegats haurien d'evitar.
Puc fer un comentari?
Sí.
El matís Hi ha molta gent que interpreta esmenes a la totalitat. Els matisos només són matisos. Ara, hi ha coses que sí que són veritats absolutes. I és que en un sistema democràtic on tenim un sistema per jutjar, pues sí, es passa malament, perquè pues, has de posar una denúncia, has de passar el tràngol... bueno, però és que has de provar la culpabilitat, perquè se tracta de posar gent a la presó, privar-la de llibertat, i per tant tot això s'ha de passar. No es pot fer d'una altra manera. Això no és posar l'ombra de la sospita sobre ningú. Això és simplement fer memòria de que perquè la justícia existeixi, els fets s'han d'acabar provant, per desagradable que sigui. I després, sobre les falses denúncies i tot això, que és una cosa que parlàvem fa una estona, he dit, escolti, les falses denúncies són marginals, però el 45% de les denúncies s'acaben arxivant. Llavors, l'argument contrari pot ser de dir, no, si ho portem tota la Generalitat, de dir, pues, com que la justícia és ultrapatriarcal i és masclista i tal i qual, pues, si no fos aquest tipus de justícia, el 100% acabarien a judici i condenats. Jo vull mirar-me'l d'una altra manera. Vull pensar que la justícia pues, té d'eixos heteropatriarcals o la terminologia que s'utilitza, però que, quan se detecta que algú fa alguna cosa malament, va a judici. I si es prova que és culpable, se'l condemna. Bueno, pues s'han de provar les coses, perquè el 45% de les denúncies s'arxiven d'aquestes temàtiques. I s'arxiven per algo. No vol dir que siguin denúncies falses, però que la realitat pues, no és sòlida i no demostra el que se suposa...
La realitat o la naturalesa del propi delicte, perquè en moltes ocasions és la paraula de l'un contra de l'altre, perquè passen entorns d'intimitat. Com deia la
però veus, ara
passa en entorns de persones molt conegudes entre elles, i passa en entorns en les que
és molt difícil demostrar. És el que deia el Vicenç, si anem a l'entorn general, ja no es pot discutir de res. Perquè podem acabar amb...
No, però és com quan de la mateixa manera que tu parles de matisos, jo et matiso no? Que la naturalesa del propi delicte fa que l'element probatori sigui extremadament complicat.
A vegades sí, de vegades no.
En moltes ocasions, perquè en aquesta, la naturalesa del propi delicte no passa normalment a la via pública, ni en entorns públics.
Clar, això que comenta el Joan Julivert és així, no? De fet, un dels biaixos més importants que té el sistema judicial és que quan es pensa, quan es decideixen i es construeixen les bases, es pensen sobretot en aquells fets delictius que succeeixen als homes. Bàsicament, als homes, tot i que les dones ens diuen que anem en compte en l'espai públic, qui realment pateix més fets delictius en l'espai públic són els homes. I un tipus de fet delictiu que succeeix en l'espai públic és més fàcil que hi hagin testimonis. Però com molt bé explicava el Joan, realment el tipus de fets delictius que patim les dones són fets delictius que passen més en espais privats, on és molt més difícil que hi hagi una tercera persona que pugui realment aportar informació sobre aquell fet. Què passa? Que històricament hi ha aquest biaix, val? Que normalment és molt més fàcil de dirimir, tal com hem construït el sistema judicial, fets que succeeixen a l'espai públic. Però és que, a més, què estem intentant incorporar? Estem intentant, quan parlem de que el feminisme intenta incorporar, per exemple, la teoria del trauma, és que no té res a veure el fet de patir, no sé, un robatori, val? Que patir una agressió sexual. Com el nostre cervell reacciona davant del trauma, no? Per exemple, hem tingut que explicar que el fet de quedar-nos immòbils, que és una reacció natural davant d'una situació de violència sexual, ha estat llegit històricament com una acceptació. Perquè la pregunta era, vostè va dir que no? I moltes dones diuen, és que jo estava absolutament bloquejada, no podia dir res en aquell moment. Tot això s'ha hagut d'analitzar, d'estudiar, d'entendre i d'incorporar en aquesta formació judicial. Perquè realment les situacions traumàtiques davant de les violències sexuals, com que en moltes ocasions són molt, molt, molt extremes, fa que el nostre propi cos i la nostra pròpia ment reaccioni d'una forma diferent. I tot això, com que no es tenia present, la major part de casos, com també dèieu, acaben amb situacions de sobreseïment, que no vol dir que allò no hagi succeït, sinó que no hi ha les proves suficients com per poder-ho demostrar. Però un altre, per exemple, deixeu-me que faci també un altre punt. Per exemple, avui en dia, gràcies a la llei del només sí és sí, hi haurà, per exemple, custòdia de proves, val, de proves biològiques de les dones. Fins ara, si tu, en aquell moment que t'havia passat de la situació de violència sexual, no volies denunciar, no es prenien les proves, no hi havia la custòdia de proves. I què passa? Que moltes dones, després de patir una agressió sexual, estan en un moment traumàtic que no, ni es plantegen fer la denúncia, que no ho veuen clar. Llavors, què estem intentant? Estem intentant entendre que el sistema judicial s'adapti a aquest enfoc més victimocèntric, entengui les necessitats de les víctimes, i ara, gràcies a, per exemple, la llei del només ser així, tindran el temps que necessiti cada víctima per decidir si realment vol denunciar o no, per exemple, una situació de violència sexual, perquè hi haurà la custòdia de proves. I tot això, si no s'incorpora en el sistema judicial, el que anem reproduint és aquest biaix masclista, i no són temes genèrics. Aquests temes genèrics, aquesta visió genèrica, perquè acaba repercutint directament en les decisions que es prenen, en les sentències que es prenen, en els casos concrets. Per tant, tot aquest biaix masclista que té el sistema judicial, però és que és així, perquè ja us dic, des de l'inici, bàsicament, s'han tingut en compte els delites que han passat en l'espai públic, tot això s'ha de transformar i s'ha de canviar, perquè si no, sempre la mirada que s'ha posat davant de les violències masclistes ha sigut una mirada esbiaixada. I jo crec que estem ara en aquest procés de transformació, però cal temps, cal incorporar aquesta mirada feminista i cal també ser conscients de com tots i totes tenim aquest biaix masclista incorporat en el nostre ADN col·lectiu. Ens han educat així. O sigui, la normalitat que ens han explicat és una normalitat masclista, ens agradi o no ens agradi. O sigui, és així, perquè el món, ara mateix, la nostra societat, té aquest biaix absolutament incorporat i absolutament incrustat en nosaltres, no? Llavors, tot això passa per un canvi de transformació radical amb moltes estructures i primer de tot prenent consciència de com nosaltres al final també, si no som conscients de com tot aquest sistema patriarcal ens transversalitza, és probable que també anem reproduint, no?, aquesta mirada patriarcal. I jo crec que el sistema judicial és clau que faci aquesta transformació, perquè si no, penseu que no és que el sistema judicial revictimitza quan no funciona, és que actualment està revictimitzant per ser, en la seva pròpia forma. Vull dir, les dones no senten acompanyades, ni no, el fet d'haver de repetir una mateixa declaració 4 o 5 vegades té un impacte traumàtic claríssim, no? Llavors, tot això és el que estem també intentant treballar per canviar.
Li agraeixo molt a la Alba Alfagemé, psicòloga especialitzada en violències sexuals, que ens ha agitat aquest matí al Món RAC1. Bon dia i moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.